Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Bona tarda, Ricky, passeu, passeu, que veureu el piset, no?
Això mateix, això mateix. Bona tarda, Candela, bona tarda, senyores i senyors. Passeu sense trucar, segona part, com ja és habitual, aquí a la cadena Pirenaica. Mm-hmm. I moltes gràcies, com sempre, per fer-nos costat i acompanyar-nos aquesta estoneta. Avui la comencem recordant el 1925, que a Nova York...
A Nova York? Nova 1925?
York. Sí, sí, sí. M'ha caigut la banda de Dixiel en el damunt, eh? Bumba!
Ai, que sí!
Ja. Doncs es va publicar per primera vegada la novel·la El gran Gabi. Perdó, Gatsby. Ara se m'ha anat a l'olla. Bé, aquesta obra, que a més ha anat al cinema en repetides ocasions...
Sí.
I que va escriure el gran Scott Fitzgerald.
F. Scott Fitzgerald, sí senyor.
Sí senyora. Doncs sí, 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 sí. Bé, també el 10 d'abril, però en aquest cas del 1919, aquell personatge, Emiliano Zapata.
Zapata.
Ándele, ándele.
Con mi guitarra en la mano. Ah. Voy a cantar
el líder de la gent de camp durant la Revolució Mexicana.
Sí, sí.
El van agafar, el van assassinar a trets a Morelos. I qui... o quins van ser els culpables? Doncs les forces de govern.
Exacte.
Mataven a Emiliano Zapata.
Sí, sí, un autèntic líder de la Revolució Mexicana. Bé, pel que fa al tema d'audiències, la veritat és que ahir el Hormiguero va tornar a guanyar la revuelta. I la veritat és que ahir el Hormiguero tenia Quim Gutiérrez i Ernesto Alterio, dos actors.
Bons actors.
I molt bons actors, sí, sí. I va fer 1.777.000 espectadors.
I per la seva part, la revolta tenia Pablo Chiapella i Damiano David i es va quedar amb 1.379.000 espectadors.
Exacte. També hi tenia...
Oi, el Barça! Oi, el Barça!
Sí, sí,
està,
sí.
Està imponent, eh?
Està impressionant.
Ara, oi, tu?
Vaja, té tots els números per...
No, espera't, falten partits encara.
Ja t'ho dic, té tots els números.
Mira,
per guanyar...
el rappel d'Andorra.
La Champions, sí, igual que el rappel, igual, igual. Bé, ahir aquest partit es veia a través de Movistar Plus i en aquest cas doncs era de pagament, però bueno, va fer una mitja, jo crec que fins i tot molt més, del que s'apunta. 684.000 espectadors, jo crec que la cosa va anar més, és una opinió personal, no? Per altra banda...
Sí, hi havia una estrena.
Sí, ahir es va estrenar, va ser el més destacat al magazín Males Llengües.
A la U.
Exacte.
Amb el Cintora a 6:45, més o menys, promig de 717.000 espectadors.
Exacte.
Que van seguir el debut d'aquest programa.
Del Jesús Cintora.
Sí.
Ahir era programa per la 1 i la 2, val? Però a partir d'avui...
Sí, serà la 2.
Només serà a la 2, que es podrà veure aquest programa de Males Llengües, que bé, és un programa doncs, que parla d'aquests bulos,
Sí.
En aquest cas auspiciats per la ultradreta, que és el que li encanta sempre... parlar i xerrar a l'amic Jesús Tintora.
Doncs sempre a veure estamos com li anirà.
Sempre estamos con lo mismo.
Sí.
Sempre, és... sempre. És, la, és el seu punt dèbil,
Vull dir, a veure com li anirà.
A veure, esperem que li vagi bé. Bé, dit això, avui tenim psicologia.
Exacte, amb Laura de Llarès.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
La psicologia a l'abast de tothom, o si més no, vaja, això és el que la nostra intenció des del Passeu Sense Trucar a l'Espai Ànima amb la Laura de Llarès. Hola, Laura, com estàs? Benvinguda.
Bona tarda, moltes gràcies.
A tu per estar un dia més aquí amb nosaltres. I vull parlar d'una etapa en la qual tots hi hem passat, estem a punt de passar-hi, fa poquet que hi vam passar, o ja ni ens en recordem, que és l'adolescència.
Jo crec que nosaltres ja ni ens en recordem.
Jo no, jo no.
Ja ens queda una mica lluny.
Jo no.
Però bueno, si més no, ens pot tocar reviure-la, no?
Sí.
Des d'una perspectiva diferent, no?
Uh-huh.
I bueno, i és una etapa que és molt maca en realitat, però quan som adults ens pot fer una mica de mandra o una mica de por, no?
Uh-huh.
Quan estem a càrrec de...
Adolescent, sí, sí,
no?
Sí.
Bueno, per què és una etapa tan important? Perquè és l'etapa en la que els nens comencen a configurar-se ja com a homes i les nenes comencen a configurar-se com a dones, no?
Encara que arriben més aviat les noies, eh? És veritat,
sí,
això?
Sí,
és veritat.
Bueno,
no. Oh, no. Diuen que sempre maduren més de pressa.
Jo crec que depèn molt del cas. Jo penso que depèn molt del cas, perquè sí que és veritat que s'ha dit sempre, no? Però a mi m'agrada quan analitzem el context vital.
Uh-huh.
I aleshores, perquè és el que ens dona una mica aquestes diferències individuals, no? Llavors, doncs, potser un nen que hagi hagut d'agafar responsabilitats una mica més d'hora del que li tocava, serà un adolescent possiblement més madur,
uh-huh,
que un nen que no, que ha pogut viure, diguéssim, la infància, no?, sense haver d'agafar rols que potser no li pertoquen.
Mm.
Això s'ha d'analitzar, per això sempre s'ha d'analitzar el cas per cas. Però sí que és veritat que l'adolescència té aquests canvis estructurals en l'organisme, no? I és que són palpables. Els nens, per exemple, doncs, tenen el creixement del pèl ja a nivell de la cara, a nivell de les cames, el pèl púbic també, no? Les nenes també, perquè això ho hem de dir, vull dir, les nenes també tenen pelito, no?
Sí,
i és algo que és normal, ho dic perquè hi ha també una tendència a criminalitzar, no?, aquest creixement de vellito amb les nenes, no? Això és completament normal, no? Però és veritat que elles ho poden viure bastant malament, no? A més, hi ha també canvis que afectaran el pes. Les nenes, doncs, tenen el que són els malucs que s'eixamplen, no?
Sí.
Tenen els pits que surten, els nens tindran l'acné, no? Són tot una sèrie de canvis, el canvi en el to de veu també.
Uh-huh.
Són tot una sèrie de canvis que nosaltres com a adults ja els veiem normals, no? Però que per ells és veritat que els posen una miqueta a prova, no? En el sentit de que tots aquests canvis, al final nosaltres, quan anem configurant la nostra identitat personal, doncs la nostra imatge també té una importància, no? I aleshores, quan tenim tots aquests canvis en l'organisme i afecten a la nostra imatge, poden afectar una miqueta a com ens percebem a nosaltres mateixos, no? Això per una banda, però és que per l'altra banda, perquè es produeixin aquests canvis, sabem que hi ha una sèrie de substàncies naturals que són les hormones, no? Que estan en pleno apogeo.
I tant.
I aleshores, perquè es feu una idea, no?, les que sou dones i teniu la menstruació cada mes, sabeu que quan hi ha aquests canvis hormonals, doncs això comporta canvis de caràcter,
mm-hmm,
fa que estiguis molt més irritable, no?
Sí, sí.
Molt més, com diuen, amb la pell fina, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Exacte, sí. Sensibles.
Mm-hmm. Doncs imagineu-vos això quan és cada dia, no? Que és el que passa, no?, durant l'adolescència. Bé, doncs, aquesta nova figura que es va configurant, aquesta nova imatge pot tenir acceptació per part de l'adolescent, o tot el contrari, hi ha adolescents que es neguen, no?, a fer aquest pas endavant i volen mantenir-se com a nens. Llavors aquí és on ja podem tenir certs problemes, no?, a nivell psicològic. Doncs el primer seria l'emmirallament en la imatge ideal, que n'hem parlat algunes vegades. Emmirallar-se a la nostra època era amb els famosetes que sortien a les revistes, no?, i volies assemblar-te una mica a la teva actriu preferida o al teu actor preferit. Però ara, a l'època que estem amb les tecnologies i amb les xarxes socials,
això és cada dia.
Això es complica una mica més.
I estan més a l'abast.
Clar, perquè tenim els influencers també, no?, que són el famosete de l'època, però molt més disponible. O amb aquesta idea de que està molt més disponible, no? Mm. I aleshores, pues, emmirallar-se amb certes imatges que són completament irreals, no? Perquè doncs, malauradament hi ha algunes imatges que es faciliten que no tenen res a veure amb la realitat, pot portar-nos a certs problemes, no? Problemes de trastorns d'alimentació, mm-hmm, són molt comuns en aquesta fase, problemes d'autoestima, no? I a més penseu que és una edat, i això suposo que ho sabeu, però si no us farà una mica de pupa, no? És una edat en la que per jo trobar la meva identitat personal tinc la necessitat de diferenciar-me del que ha sigut el meu grup de referència fins aleshores, que solen ser els pares, no? Ah. I en aquesta diferenciació de dir jo no sóc tu i jo no vull el mateix que tu, és on hi ha els petits actes de rebeldia, no? I és una mica el que ens causa aquests problemes de comunicació amb els adolescents. Mm. Aleshores, és molt comú que es vagin diferenciant dels pares, que els pares, en alguns casos, fins i tot siguin l'enemic, no? Mm-hmm. Però alhora es van identificant amb el grup d'amics. Mm. Llavors, és una etapa on el grup d'amics serà molt important.
Uf, i tant, és el màxim, aquell amic, aquella amiga, o sí, un grup,
exacte,
també.
Sí, mi brother, no?, diuen ara.
Ah, sí, bro, oye, bro.
El bro, doncs és aquesta etapa, no?, on els amics, doncs fins ara teníem un nen petit que els pares eren el millor del món, no?, que quan els anaves a buscar a l'escola era com una festa, i ara pues, tindrem un adolescent que ens demanarà que, sisplau, no el recollim fins passat dos carrers perquè no el vegin, no? Estem en aquestes etapes.
I que no, i si vaig amb la colla i troba el pare i la mare, que no li facin un petó i no, bueno, perquè...
Exacte, sí, i que no facin abraçades,
no.
Que em fas passar vergonya, no? I tot això que ens fa una mica
sí,
de mal,
sí, sí,
però
sí,
que és completament normal. Al final forma part d'aquesta cerca de la identitat pròpia, no? I llavors això és completament normal. On podem tenir majors problemes? El que hem de saber també és com es desenvolupa el cervell humà per poder entendre una mica millor el risc que tenen aquestes etapes vitals, no? Sabem que la part prefrontal del cervell, de l'escorça prefrontal, és la que es desenvolupa més tard. Però aquesta escorça també és molt important pel raonament, per la planificació, per l'organització i té un paper primordial en la presa de decisions. Per què us estic dient tot això? Perquè al desenvolupar-se, molt més tard, farà que els joves tinguin el triple de probabilitats de caure en conductes de risc. Mm. I és per això que es fan tots els plans de prevenció, que es fan totes aquestes xerrades, per donar-los un màxim d'explicació, no?, sobre les conseqüències que poden tenir certes actituds, perquè ells, de forma natural, aquest fre que tenim els adults no el tenen, perquè encara no està del tot desenvolupat, no està madura aquesta estructura cerebral, no? I aquí és on podem tenir, doncs, el flirteo, per dir-ho d'alguna manera, amb consum de substàncies, no?
Sí.
Doncs el tabac, no?, els primers cigarrets fumats i altres coses, no?, que poden haver-hi. L'alcohol, efectivament, que ens causa bastants problemes avui dia.
Sí.
I també les relacions íntimes de risc.
Exacte.
Perquè no només s'estan formant a nivell identitari, sinó també busquen la identitat sexual.
Uh-huh.
I aquí és també on ja comencen a veure què és el que els agrada, què és el que no els agrada, no? I tot això és normal que ho facin i està bé que ho facin, però sí que és veritat que hem d'insistir molt en prevenir tot el que siguin conductes de risc, no? Perquè justament, com que no tenen aquest fre que tenen els adults, necessiten molta més informació, no?, per tal de poder-se manegar dintre de tot això. Mm-hmm. Quin paper jugarem els adults amb tot això? Doncs, en primer lloc, em poso en el lloc dels pares, ja us ho he dit moltes vegades, però ni l'estil d'educació autoritari ni tampoc l'estil laxatiu, per dir-ho d'alguna manera, ni ser massa autoritaris guàrdies civils, ni tampoc ser amics, s'ha vist que funcioni.
No,
és a dir,
no,
que haurem de mantenir un estil que permeti un cert diàleg, que permeti formes de respecte, però que estableixi uns límits molt clars.
Sí, sí.
És a dir, que tu saps que a mi pots parlar-ho tot, que jo no et jutjaré, però sí que és veritat que no t'has de passar d'un cert límit, perquè si passes aquest límit hi hauran aquestes conseqüències que també han d'estar molt clares. Aleshores, aquí el que és important és saber fer aquest traspàs, és a dir, quan tenim aquest adolescent que ens fa el traspàs de la infància a l'adolescència, nosaltres també hem de traspassar això amb els límits que s'han d'allargar una miqueta més, no? Amb les conseqüències, amb els tipus de càstig, hem d'adaptar una mica l'educació a l'edat del nen. I això hi ha vegades que no ho fem o no ho sabem fer prou bé, no? Aleshores, si tractem un adolescent com si tingués 5 anys,
clar,
el més probable és que se'n reboti. Això és el que pot passar. I si no ho fa, l'estarem criant amb un estil de sobreprotecció. Llavors, el que sí sabem és que quan criem els nens amb estils que els sobreprotegeixen, és a dir, que els estem protegint absolutament de tot, lo més probable és que en un futur tinguem un tirà. I això hem de ser-ne conscients. Què vol dir un tirà? Vol dir algú que m'utilitzarà pel seu benefici. Perquè l'estic criant amb una sobreprotecció excessiva i no sabrà prendre les seves pròpies decisions, per tant, pretendrà que ho faci jo, no? I això, quan arribem a un adult, doncs serà molt més difícil de tractar que si ho comencem a implementar ja des de petits, no?
Moltes vegades, parlant amb gent i saps de casos, no?, que arribada aquesta època, tant el pare com la mare, o en aquest cas que et parlo jo concretament més la mare, no?, és el que deies ara fa un moment, no? Posar-te, per dir-ho d'alguna manera, a l'alçada, o sigui, també convertir-te en adolescent una altra vegada. Cosa que no és bona. Cosa que no és bona, clar. No pots, i un és adult, l'altre és adolescent, i cadascú ha d'estar al seu lloc que li toca en aquell moment de la vida.
Correcte. Al final hem de tenir molt clar que hi ha diverses formes d'aprenentatge. Això vol dir que tenim diverses maneres d'anar aprenent al llarg de la vida, però sí que és veritat que hem de tenir molt present que hi ha un tipus d'aprenentatge en concret, que és l'aprenentatge vicari. L'aprenentatge vicari és aquell a través del qual jo utilitzo un model per aprendre. I nosaltres utilitzem diversos models al llarg de la vida, i els adolescents doncs poden tenir algun amic que utilitzin com a model perquè els agrada com gestiona certes coses, no? O simplement per altres motius, perquè és el popular de la classe. És igual. La qüestió és que el poden tenir com a model, però també han de tenir un referent adult que sigui el que fiqui els límits. Què passa? Que si nosaltres ens convertim en adolescents i en lloc de ser pares som amics, aquell referent adult ens punxa.
I tant.
Per tant, no el tenim, no? I aleshores ens criem una mica sense motlle, per dir-ho d'alguna manera. I sense motlle podem anar o molt bé, si és que la vida ens somriu, o aleshores tot el contrari, no? Per això sempre dic que sí que és veritat que no cal caure en el típic pare guàrdia civil, no?
Sí,
que controlarà el fill, que li marcarà uns horaris estrictes, que d'aquí no passis, no. Ens hem d'anar amollant a l'edat que vagi fent, no? Però sí que és veritat que hem d'anar elargint aquest motlle. Si mantenim un motlle d'un nen de 5 anys amb un adolescent de 15, no funcionarà. En un moment ens punxarà, no? I el que dèiem ara sobre la sobreprotecció és superimportant, perquè quan us parlo d'aprenentatge, us parlo d'aprenentatge a través de models, però també del propi aprenentatge natural de la vida, és a dir, hem de ser conscients tots nosaltres que els nostres fills en algun moment donat estaran confrontats al patiment, i és normal i és desitjable. Perquè si no comencen a trobar-se amb obstacles que estiguin adequats a la seva edat, que són obstacles petits, que en el seu moment els semblaran grans, evidentment, com ens ho van semblar a nosaltres. Però si no comencen a confrontar obstacles des de petits, quan se'ls trobin, quan siguin més adults, mancaran d'estratègies d'afrontament. I aquí tindrem un problema, que serà que és que tindrem una persona que és incapaç d'afrontar les dificultats a la vida, no? I aleshores, davant del mínim problema, es farà enrere.
De vegades els progenitors o els tutors, sigui el que sigui, pensem que donar-ho tot mastegat els hi fem un bé i és efecte contrari.
Correcte, no? No hem de caure ni en la sobreprotecció, no?
Ni passar, ni passar.
En el passar de tot,
ni
no.
Hem de
marcar uns límits, perquè sí que és veritat que som responsables al final de que no corren risc, de que no es posen en perill, no? Però sí que hem de deixar doncs, que la vida, no?, vagi fent el seu curs i vagi prestant les ensenyances necessàries en aquesta personeta perquè pugui ser un adult que sàpiga agafar les seves responsabilitats, que sàpiga a fer front als seus compromisos. Si no, tindrem tot el contrari, no? Aleshores, aquí un altre dels neguits que sorgeix és respecte a la comunicació, que sol ser el gran problema que trobem, no?, amb l'adolescència, i és que alguns pares et diuen, no?, jo és que si no és per WhatsApp és que no puc parlar amb el meu fill, perquè està tot el dia enganxat al telèfon, no?, i és que no ens podem comunicar amb ells. Doncs és important, no?, que tinguem aquests espais de comunicació, però que els sapiguem fer-ne ús nosaltres com a adults, no? Hi ha vegades en què les situacions poden ser molt tenses. I davant d'un conflicte, no?, quan dues persones pugen amb emocionalitat, al final això acaba petant, no? És com una olla a pressió
i tant.
I això acaba explotant i ho taca tot, no? I aleshores nosaltres, que som els adults, hem de saber regular les nostres emocions, hem de saber rebaixar i hem de saber identificar quin serà el moment adequat per comunicar-nos, no? Si veiem que aquella criatura està molt pujada, està molt enfadada, doncs potser és millor deixar-li el seu espai i dir-li, escolta, després parlem. Però després parlem vol dir després parlem, vol dir després asseurem tu i jo i intercanviarem opinions sobre el que ha passat, no? No ho deixarem córrer. Però sí que és veritat que ens comunicarem des d'un altre estat emocional. Us dic això perquè a vegades quan hi ha aquests conflictes intentem comunicar, comencem a cridar, comencem a pujar de to i ràpidament arriben les manques de respecte, que és el que hauríem d'evitar a tot preu, no?
I tant.
Això és el que hem d'evitar. Comunicar-nos sempre des del respecte, comunicar-nos des de la tranquil·litat, som els adults, hem de fer-li entendre que nosaltres controlem la situació i per transmetre aquest control res millor que fer-ho des de la calma. Quan jo estic molt nerviós i tinc una persona al davant que és capaç de calmar, que és capaç de rebaixar, que és capaç de trobar les paraules i d'encaixar les frases, dic, ostres, aquest té el control ara mateix. Doncs això és el que hem de transmetre als nostres adolescents. Parlar-los des de l'honestedat, és a dir, no els hem... perquè això és un altre dels errors que trobem molt sovint, no? Que volem tapar una miqueta les coses lletges de la vida, perquè, novament, la nostra intenció és evitar-los.
No volem que pateixin, oi?
Evidentment. Clar. Però què passa? Que hi ha, i més avui dia, amb totes les tecnologies que tenim sobre d'informació, o els hi diem nosaltres, o els hi arribarà per una altra banda.
I serà pitjor.
I ens hi arribarà de pitjor manera, no? És una mica com quan parlàvem dels avis, no? Si els hi havíem de comunicar males notícies o no.
Sí.
Clar. Si ho fem nosaltres, controlem la manera en com arriba la informació i quina informació arriba. Si deixem que ho facin els altres, perdem el control sobre de quina manera es comunicarà i sobre quines informacions arribaran. Aleshores, és molt millor fer-ho nosaltres, comunicar encara que siguin males notícies, perquè sabrem adaptar el discurs perquè coneixem molt en aquesta criatura i ho podrem anar gestionant molt millor. Això d'una banda i de l'altra, si se n'entenen per altres bandes, ens perden la confiança. Perquè diuen, ostres, vam parlar l'altre dia, però això no m'ho va explicar.
Yeah.
Llavors, penseu que, a més, a l'adolescència s'ho prenen tot molt a pit.
Sí.
S'ho poden prendre com que els hem enganyat, no? I aleshores aquí, quan hi ha un trencament de confiança, és molt difícil de tornar a instaurar tot això, no? Una altra cosa és que els hem de parlar des de l'empatia i això vol dir no jutjar i vol dir comprendre per on estan passant. Clar, és molt difícil per nosaltres que un problema d'adolescència com pot ser el primer amor, no? O el primer desamor, que també arriba, sol arribar en aquesta etapa vital,
sí.
És molt difícil que puguem donar-li la importància que té perquè nosaltres, com que ja ens hem enamorat i desenamorat mil vegades, no? Doncs pensem, va, si d'aquí dos dies li passarà.
Sí.
Sí, segurament tinguem raó,
però ho està
però
patint.
Ell, en aquell moment està patint.
Ho està patint.
I aleshores clar. El que no podem fer és minimitzar el que li està passant. És al revés, hem de valorar de valorar la seva emoció, no? De reconèixer-la, d'acceptar-la, de dir, ostres, t'entenc, que malament podeu estar passant, però estic aquí per escoltar-te, i així, i sense jutjar-lo, perquè si s'ha sent jutjat no ens ho tornarà a explicar i aquí tindrem un problema.
Conclusió, l'adolescència, aquesta etapa de la vida que ningú se n'escapa, i l'adolescència, aquesta etapa de la vida que sent pares, tutors o que tinguem al càrrec una personeta que està, doncs, una o un adolescent, també n'hem de ser conscients, o sigui que també, sí, és el que diem sempre, la vida és un aprenentatge.
Clar. La vida és un aprenentatge constant.
Constant, vull dir, tu tens parella, tens una criatura, tens per primera vegada un fill o una filla, no n'has tingut mai, és un aprenentatge. I les primeres dents, quan comença a caminar, i no sé què, no sé quantos, i així és la vida, total.
Correcte, correcte. Jo el que us volia transmetre avui, que no sé si ho he aconseguit, espero que sí, és que no sigueu tan autoritaris com perquè els vostres fills tinguin por de demanar-vos consell, d'explicar-vos les coses, perquè d'aquesta manera, quan els hi passi alguna cosa greu, sereu els primers en saber-ho, ni que tampoc caigueu en la trampa mortal de convertir-vos en l'amic confidente. Això. Perquè aleshores aquí se superaran tots els límits. És a dir, que ens hem de situar buscant sempre aquest equilibri, no?
Així que a fer cas a la Laura de Llarès, eh? Feu el favor. Adolescents, pares, tutors, el que sigueu. Moltes gràcies, Laura.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
I acabem ja, perquè hi hem de posar música.
Sí, com sempre.
I avui ens n'anem molts anys endarrere.
Sí, sí.
1970, 55 anys, ni més ni menys.
Exacte.
Paul McCartney estrenava McCartney, que era el seu primer àlbum en solitari. El grup ja estava desfet, els Beatles ja havien anunciat que es havien separat. I res, doncs cadascú pel seu camí.
Exacte. Exacte. I doncs avui marxarem recordant algun d'aquests temes d'aquest primer àlbum, ja en solitari, de Paul McCartney.
Fins demà, adéu-siau.
Adéu. Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't want to get up, get out of my bed. Every night I want to lay out, and every day I want to do. But tonight I just want to stay in and be with you. And be with you. Ooh, 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 ooh. Every day I lean on a lamppost, I'm wasting my time. Every night I lay on a pillow, I'm resting my mind. Every morning brings a new day, and every night that day is through. But tonight I just wanna stay in and be with you. And be with you.